Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri.
De setembre. El setembre seca les fonts o s'emporta els ponts. De moment hem començat amb una tranquil·litat bestial. Nova temporada calorada. És que demà... ja fa dies, però demà divendres, dissabte i diumenge, en alguns punts de Ponent, això serà infernal. I serà infernal perquè arribar als 40 al setembre és excepcional. Només ha passat una vegada a la història de Catalunya i va ser el setembre del 2016. L'Observatori de Vinebre, la Ribera d'Ebre, va arribar als 40.6. Va ser un cas aïllat. Bé, si arribem als 40, serà la segona vegada que s'hi arriba. No sembla que s'hagi d'arribar als 40.6, però vaja, aquest any pot passar qualsevol cosa. Dit això, programa 650, Déu-n'hi-do, des de novembre del 2012. Green Mobilitat amb la Xina, cobra forat en el mercat del cotxe elèctric, José Luis Gallego, evidentment, Green Empresa i Comerç, A+, també en gallego. Parlarem també d'elèctrics, però de Ferraris, que han punxat estrepitosa Green, Llara, Plus i Consum Responsable, destruir, o més ben dit, prohibit destruir els estocs de roba no venuda. I a l'entrevista, Green s'acosta, estem a les portes de l'esdeveniment anual per excel·lència del Delta de l'Ebre des del punt de vista de la biodiversitat, el Birding Festival, de la mà de la Fundació Catalunya La Pedrera. Tot això, com sempre, perquè som digitals, al web catradio.cat, al mail meteomauri@catradio.cat i al Facebook i a la xarxa X, i som amb 27.000 i gairebé 93.000 seguidors respectivament.
Quin temps ha fet?
Bé, el temps que ha fet, doncs, es resumeix molt ràpid. Sol i mosques, i ja està. És aquella frase de ple estiu i poca cosa més. Però com que som una mica científics i ens agrada, doncs, aportar arguments i evidentment, posar-hi dades, doncs, dir-vos que el que ha estat notícia és que aquest dimecres i aquest dijous l'Observatori Fabra, amb 33,6 graus dimecres i una mica més de 33 graus aquest dijous, ha superat el rècord que hi havia des de setembre del 83 i ja hem tingut la màxima absoluta en un mes de setembre al Fabra en aquest segle XXI. Aquesta és efemèride climàtica. La resta, doncs, francament, trist. Sol, alguns núvols baixos, algunes nuvolades, algun ruixat molt local els últims 8 dies, ara ja fa uns dies d'això, i bé, avui absolutament cel serè. S'ha vist algun nuvolet petitíssim, però vaja, misèria i companyia.
Green Mobilitat, amb el patrocini de Port de Barcelona.
Vinga, Green Mobilitat.
Doncs t'haig de dir que ara que m'estic llegint el titular de la proposta de debat o de tertúlia que t'oferia, penso que no sé si està ben feta, perquè posa Xina obre forat en el mercat del cotxe elèctric, quan ja fa temps que el va obrir.
Com? Ja ho crec.
Jo crec que el que ha fet...
Saps un titular? Acabem de començar setembre.
Ara el que jo diria que és una esquerda més conforat.
Sí,
perquè el que ha fet ara... O sigui, les dades que dona... Que ara et comentaré...
És una esquerda planetària.
Jo diria que sí, que és fins i tot una falla. Perquè aquest informe de l'Agència Internacional de l'Energia, de l'AIE, que ha analitzat l'evolució dels vehicles elèctrics, ho fa de tant en tant. No és que l'Agència Internacional de l'Energia s'hagi tornat sostenibilista, que no ho és, però sí que l'evidència del cotxe elèctric...
L'evidència cau en unes lloses fa setmanes...
Fins i tot l'AIE diu que els productors xinesos subministren ja prop del 70% dels cotxes elèctrics venuts a escala mundial. Mentre que els fabricants, això és un informe de l'AIE, els fabricants europeus i nord-americans amb prou feines arriben al 15%. La resta, bàsicament, és Corea. És a dir, que aquí estem en una situació que jo no m'imaginava que s'anés a produir.
És bestial i clar, què fas? Doncs segurament, si no pots vèncer-lo, alia't.
Aquí està la cosa. I per què s'està produint aquest assalt al mercat mundial de vehicles elèctrics per part de la Xina? Doncs perquè la demanda interna ha caigut i els hi sobren vehicles elèctrics. Llavors, les exportacions de cotxes elèctrics ja han duplicat, ja superen els 2,5 milions d'unitats. 2,5 milions d'unitats d'exportació. També manté el domini en les cadenes de subministrament. Actualment, no només a les cel·les de les bateries, sinó amb altres components, ja són el 80% made in China. És a dir, que la situació del vehicle elèctric i dels components i del mercat que gira entorn a l'electrificació de la mobilitat està absolutament decantada cap als xinesos. Les vendes mundials de cotxes elèctrics, per altra banda, segons l'AIE, és a dir, que ja saps que l'AIE és escèptica i només...
No, les dades són absolutament fiables, perquè fiables en tema que són les oficials, etcètera, i per tant és l'evidència.
Sí, ha crescut un 20%, una quarta part de tots els cotxes més nous venuts al món ja són elèctrics. Segons l'AIE, el parc mundial de cotxes elèctrics és ja de, no les vendes, al parc mundial, és a dir, els cotxes que estan circulant pel món, és ja de 80 milions i pel 2035, fins i tot sense anuncis de noves polítiques d'incentiu, com ha passat amb els Estats Units, es preveu que superi els 500 milions de vehicles elèctrics.
Saps? Ho acabo de consultar, eh? Gener i febrer, vehicles 100% elèctrics venuts a la Xina, mes de gener. 700.000. Febrer, 760.000. Març, 1.200.000. Abril, 1.300.000. Maig, 1.500.000. Juny, 1.600.000. Juliol, 1.560.000. Prop d'un 1.500.000 a l'agost.
Més 2,5 milions d'exportació.
En un mes.
No, és brutal.
Cada mes. Clar, és a dir, el món occidental, que per nosaltres és el nostre referent a la Terra, som 1.500 milions d'habitants. Ells són 1.500 milions d'habitants. I han vist que poden ser els reis del món, energèticament parlant, etc., i en molts sentits, des del punt de vista de l'electrificació. A partir d'aquí, bé, la maquinària és una...
I no s'atura.
Una piconadora.
I no s'atura.
I no s'atura.
Empresa Green.
Vinga.
T'agrada?
Sí, bé, és curiós, perquè, ostres, que fàcil que és barrejar naps i cols i després no veure el que hi ha al final dels naps i les cols i el túnel i tenir una mica de visió. És que dona la sensació, de vegades, ara desgranaràs el tema.
En el món de l'empresa hi ha marques que fan de referència en el seu sector, però de referència de lluny, no? És a dir, que, doncs, no sé, en el sector del gran consum d'alimentació, Nestlé, Unilever, és a dir, aquestes marques són les que fan de referència en el món de l'automoció, una de les marques que des de, sense cap mena de dubte, és un referent, és Ferrari. Hi ha hagut una crisi aquest estiu, bueno, una mica abans de l'estiu, jo per això t'he posat, de veritat cal un Ferrari 100% elèctric? Te'n recordes que vam fer fa un temps un espai sobre Harley Davidson, que havia anunciat que faria les bikes, les motos amb només 100% elèctric, i com solucionaria el problema del soroll, que ja saps que el tenen patentat i que és una imatge de marca, no, el soroll. Doncs la cosa va per aquí. L'aposta de Ferrari pel cotxe elèctric ha fet fallida. Després de presentar el model, que l'ha anomenat Luce, la marca es va desplomar gairebé un 5% en borsa i va rebre un rebuig frontal per part dels seus clients. Clar, el client de Ferrari s'està de mirar-se les emissions de CO2 del seu vehicle? Entenc que no.
Clar, i el client de Ferrari a on va sopar? A on dorm a la nit, a on... Sí, què fa, això, què consumeix...
En canvi, en el món de l'empresa, aquesta dada, és a dir, el fracàs de Ferrari amb el vehicle elèctric, que ja està demostrat, doncs ha servit, ara t'ho explicaré, perquè la resta de marques de luxe hagin fet un pas enrere. T'ho explico. El fabricant italià, ja saps que Ferrari és la matriu, però té altres marques, té Fiat, té fins i tot Jeep, té Lamborghini, té altres marques que volta... No, Lamborghini no, perdó, té una altra marca...
Crec que Jeep hi ha una aposta important per l'elèctric, per exemple.
Per això ell com a grup, entenc que com a grup el que fa és que diu que apostarà pel vehicle elèctric, però què fa amb la matriu, què fa amb la referència? Ell diu que l'objectiu és que abans del 2030 el 20% de la gamma de Ferrari sigui 100% elèctric. Ja compta amb diversos models híbrids, Ferrari, jo no els he vist, però es veu que volten. Això diuen que no altera la identitat de la marca.
Perquè al final un híbrid és un motor de combustió.
El que passa és que diuen que el que es pregunta al mercat, el mercat d'aquest segment, que és un segment petit però que es fa veure, és si el Luce representa l'esperit de Ferrari o no. Si un vehicle elèctric representa...
Saps que la meva bogeria pel vehicle elèctric és total. Jo et diria que no.
Clar, primer, què és el que busca un client de Ferrari? Això és el que m'han dit, perquè conec amb un i li vaig fer la consulta. Primer, em va dir, sentir el soroll del motor, és a dir, que el motor el sentis als ronyons, com si diguéssim, no
les oïdes. Que et tremoli el cul.
Aquí, efectivament. Notar com el cotxe et demana més...
L'elèctric, pobret, és que no tremola res.
Notar com el cotxe et demana més del que li estàs donant en tot moment. És a dir, en tot moment el cotxe t'està demanant més. Que va sobrat de potència i que...
Però l'elèctric segurament estaria per davant de la potència d'un Ferrari, passant dels 1.000 cavalls, tranquil·lament.
Ara t'explicaré les condicions del Luce, perquè vegis on està el fracàs. Perquè la velocitat il·legal, completament, això s'ha de remarcar, perquè estem parlant de que aquestes velocitats s'haurien de sortir amb un circuit tancat.
Però ja em pensava que no passava de 120.
Molt bé. Segons sembla, amb el silenci del motor elèctric, bona part de totes aquestes sensacions es perden. Anem a veure què és que dona el Luce. Per començar, li han posat un sistema d'amplificació de so, de la mecànica. És a dir, li han posat, com si diguéssim,
un Bang & Olufsen del soroll.
Del soroll, de manera que fa playback al cotxe, entens?
Sí, clar.
Hi ha funcions d'acceleració i d'altres, i de frenada, de conducció, que simulen les del Ferrari. Que fort. Té 1.000 cavalls de potència, Francesc, el Luce.
Encara em sembla pocs.
El permeten passar de 0 a 100 en 2,5 segons. I diuen que no els hi dona el que és un Ferrari. Agafa els 310 km hora de velocitat punta.
Però perquè deu estar capat,
310 km sembla una bogeria.
Sí, però...
530 km d'autonomia. 530 km d'autonomia. I tot i així, no se n'ha venut cap des de la seva presentació, que va ser abans de l'estiu. L'any passat Porsche ja va fer marxa enrere amb el seu elèctric esportiu, estic parlant, ja saps que té alguns models de, o sigui, per mi un Cayenne és de luxe, però es veu que això no és el luxe, no? Doncs, però té models...
Jo, veient Cayennes que circulen, començo a pensar que Bueno, són una cas, mica poligonero, eh?
En tot cas, s'ha fet enrere Porsche, també s'ha fet enrere Aston Martin i també s'ha fet enrere Lamborghini. No tindran vehicle elèctric.
És que segurament és encertat, perquè tu i jo, quan n'hem parlat, obrim una ampolla de vi, d'un vi molt bo, molt
aquell
bo,
que vam obrir l'estudi la temporada
per
passada,
exemple, molt bo,
amb grans muralles.
Imagina't. El mateix vi posat amb tap de plàstic,
com va ser el cas,
que dius, escolta'm, és que conserva totes les propietats, etc. O el mateix vi amb el tap de suro
del cine Surera de les Gavarres,
jo el vull del cine Surera, i si li haig de treure un trosset de suro en el vi, no passa res. Culturalment, jo necessito
doncs un client d'Aston Martin, vols dir que demana exactament el mateix.
Clar.
I si hem de fer una excepció pels clients d'Aston Martin, de Ferrari i de Lamborghini, saps què? Que la fem. Perquè els xinesos venen per darrere amb el BYD i amb el Simco.
Es venen 100 milions de cotxes al món i 500.000 són així, diguem, de prehistòrics, no? De la combustió.
No crec ni que arribin a 500.000. Jo diria
no,
que...
Ja, no ho sé.
Ja saps que un Ferrari l'has d'encarregar, ja. El pagues, o sigui, el pagues per complet i després, d'aquí 3 o 4 anys, a lo millor et truquen i et diuen que ja pots anar a Maranello a recollir-lo.
Ah, va així, això?
Va així, la cosa va així.
Llar A+, ciutat i consum responsable.
Va, cap a on anem?
Cap a la roba, que és un dels residus més complexes, més conflictius, i que no tenim solució. Hem estat parlant de recollida selectiva durant tots aquests anys dels envasos, de la matèria orgànica, del paper, del vidre, però hem deixat de llarg el tema de la roba i això ha anat creixent i ara tenim un problema molt important.
Saps què pensava jo? La roba s'ha convertit una miqueta en una mena de pastilla com l'ibuprofen que tothom, saps? Pam, pam, és gairebé un medicament per moltes persones.
Sí,
per
fast fashion és exactament fashion. Així.
Necessito una dosi de satisfacció, no? I aquesta marca X, doncs resulta que... m'ho porta i...
Sí. Aquestes marques, és cap a qui va aquesta directiva, eh? Suposo que estàs parlant de Shein. Perquè
sí,
les marques
per exemple,
que ens sortien i que fa un temps en parlàvem, Zara, Mango, compta amb la feina que estan fent. Molt H&M, compta amb la feina que estan fent per intentar evitar el residu tèxtil. Un dia en parlarem en concret d'aquestes marques. Però deixa'm que et parli de la directiva, perquè precisament aquests dies hem rebut una notícia de que la Unió Europea ha dit que el govern de l'Estat ha anat massa lluny i l'ha convidat a que reflexioni. Per què? I els francesos encara més. El que diu la directiva és que les marques de roba ja no podran destruir els excedents no venuts. És a dir, això que és tan comú, de que quan s'acaben les rebaixes, la roba que queda a la botiga, no creguis que va a magatzem, no, aquella roba...
Ni a Càritas.
Segurament Càritas no en vol saber res ja de la roba, m'entens? Ja en tenim roba. És que,
ja surt per les orelles, pel nas...
El 7% de les escombraries domèstiques, el 7% és roba.
Tu ens deies en un de les teves peces que ja suposa més volum que els envasos?
El mateix.
El mateix.
El mateix. És una borrada. Quant de temps hem dedicat a explicar què va i què no va el contenidor groc?
Hosti.
Quant debat hem fet sobre si Ecoembes ho fa bé o no ho fa bé? Quant debat hem fet sobre si, encara que siguis de plàstic, si no ets envas al groc no hi aniràs? Quantes campanyes de comunicació hem fet al groc?
I a la roba? Fa 30 anys, que ja ho saps, és voluntari, això.
I a la roba?
Res, zero.
Zero. Bé, doncs ara...
Però és que la roba és... com les malalties mentals. Es passa en solitari. O saps? És com... Bueno, hi ha un estat...
Ningú sap què se'n fa.
Ningú sap què se'n fa, ningú sap el que està demanant la gent, però hi ha un mercat, que t'haig d'explicar, potentíssim. O sigui, la gent diu, sí, jo demano una pizza, és visible, el pizzero, no sé què... però després hi ha aquests enviaments de roba compulsius.
Bueno, el desert d'Atacama, les imatges que van sortir, crec que tu les vas treure, el Tena, del desert d'Atacama, amb aquells milions de peces amb l'etiqueta enganxada, penjant, noves, de trinca sense utilitzar. Allà,
milions, el desert més sec del planeta.
I milions d'unitats. Mm-hmm. La prohibició aquesta de destruir la roba, els excedents no venuts, penja del reglament europeu. Ja saps que el reglament europeu el que fa és que cada estat se l'aplica, i el que ha fet l'estat ha sigut baixar-la en els màxims i dir que les peces de roba i el calçat que es retiri de les botigues només es podrà destinar a la reutilització, al reciclatge o altres vies autoritzades. Però ja mai més ni als abocadors ni enviar-la, com tu deies ara, als països del tercer món. En aquest nou escenari, les organitzacions del tercer sector han dit: ei, compte, perquè això per nosaltres pot ser una oportunitat de generar economia circular, de generar llocs de feina i de facilitar l'accés de la gent amb problemes d'inserció al mercat laboral, no? És a dir, que això hi pot donar una segona via. Què estan fent els francesos? Això que ha fet l'estat espanyol. Ha dit que s'ha de destinar a reciclatge, reutilització o altres vies autoritzades. El que ha fet França, i a més aquesta proposta ha sortit de la presidència, és a dir, que de l'ICI, no de l'Assemblea, ha dit que ha posat aquestes marques que hem parlat abans, aquests grans distribuïdors que t'envien una peseta amb una peça, uns calçotets, uns mitjons des de
Xangai.
Des de Xangai o des de Beijing a Matadepera, via express, i ho tens en 2 dies. Això, a partir d'ara, tindrà una taxa, però no una taxa. És a dir, si els mitjons t'han costat 50 cèntims, la taxa més petita que està contemplant ara l'estat francès és de 5 euros. Ara, cap al 2030, la vol fer estirar fins als 20 euros per compra compulsiva de roba fast fashion. I això sí que és dissuasori. Aquí sí que s'ha acabat la tonteria.
No, i si la recaptació realment després...
Evidentment, a impulsar sistemes de recollida selectiva i de valorització i de reutilització. Que aquí també tenim una cosa pendent.
Ostres, no han pensat en les càpsules de cafè d'alumini plàstic?
Anem per parts, com deia aquell, no? Com deia Jack el Destripador. Anem per parts. Doncs com el que fa
bueno, sistemes, que m'agrada la polèmica,
els sistemes de recollida selectiva. Molina d'Aragón, un poble de crec que és...
Del triangle fred d'Espanya. Doncs Molina d'Aragón, Calamotxa i...
Sí, crec que és Terol, si no sortirà, vaig equivocat, sí. No ho sé.
Sí, no, Molina d'Aragón jo crec que és Guadalajara.
Guadalajara, encara. Però, bueno, sí, està allà a la frontera, triangle... Colea del Pinar... Sí. Molt bé, Molina d'Aragón acaba de dir que retira els contenidors de recollida selectiva de roba dels carrers. Per què? Perquè els pobles del costat que el van posar hi han hagut 2 morts aquest estiu. Gent que s'ha quedat a dins del contenidor. Per què? Perquè són els que estan més espoliats. Tu te'n recordes? Ara ja no, fa temps que no ho veig. Te'n recordes com als carrers de Barcelona, el contenidor blau del paper?
Sí.
La gent que s'hi dedicava ficava els nens perquè traies el paper i en les furgonetes ho traien. Sí. Això jo ho he viscut. Ara ja fa temps que no ho veig.
No.
Perquè crec que està regulat. Doncs amb la roba passa exactament el mateix. Els contenidors d'Humana, els contenidors de Càritas, els contenidors de les institucions com Revista, que ja han muntat sistemes de recollida selectiva prou eficients, estan sent espoliats. I això fa que els ajuntaments diguin fora. No vull tenir problemes de seguretat vial amb un tema com aquest, no? És a dir, que d'unidor amb la roba, la que tenim muntada, el continuarem el tema. I si hem de portar algú que ens ho expliqui, el portarem. Però crec que és un tema molt important i que ara és emergent. Tenim controlat el vidre, tenim controlat el paper i el cartró, tenim mig controlat els envasos. La roba encara està pendent.
Molt bé, doncs som-hi.
L'entrevista.
Bé, això és l'entrevista, José Luis. Anem a tiro perquè tenim avui dificultats amb la connexió amb el Miquel Rafa. Ell està allà a la muntanya, dalt de tot de Linyà, en aquell indret. Hola, Miquel Rafa.
Hola. Hola, què tal? Hola, com esteu?
Molt bé, hola Miquel.
Com que toqueu totes les tecles del territori, doncs escolta, aquests racons del país, déu-n'hi-do, de vegades amb, també amb la telefonia. Escolta'm, 18-20 sí. de setembre, festa major de la biodiversitat i en aquest cas dels ocells, el Delta Birding Festival.
Sí, sí, ja tenim ja la 12a edició a punt de començar ja. I realment pot ser molt interessant, també com cada any, eh? Cada any ens hem d'esforçar molt perquè sigui el més atractiu possible i, bueno, sempre hi ha coses que tots, fins i tot els que estem organitzant-ho, tenim moltes ganes de que comenci perquè hi haurà coses realment molt sucoses.
Molt important destacar que és, com sempre, entenc, el món natura, no? És a dir, que continuem a la mateixa seu que des del principi.
Correcte, sí, sí, és el Mont Natura Delta, que és les instal·lacions ideals, que està allà doncs, a tocar de la llacuna de la Tancada i la badia dels Alfacs. Per tant, els flamencs els tindrem assegurats passant per sobre l'esdeveniment durant tots els dies.
Fantàstic. Escolta'm, ve gent de molts raconets d'Europa o alguns potser de fora, no?
I de més enllà també tenim, bueno, tenim gent doncs d'això, europeus, per exemple, tindrem l'Àlex Berryman, que aquest senyor és de la UICN, de BirdLife, i és el que està fent una, ara mateix estan fent un catàleg de totes les espècies d'ocell que estan a punt de ser considerades espècies extingides, però no perden l'esperança i intenten a veure si fent promoció d'aquestes espècies per veure si algú les pot encara detectar i comprovar que no estan encara del tot perdudes. Amb illes rares, amb llocs de selves remotes, etc. No?
Però més enllà,
tot això.
Més enllà de les delicatessen i dels estars, continua l'esperit del birding continua sent això, el públic general, les famílies, és a dir, que està obert a tothom, no?
A tothom. És a dir, tot ampli espectre, des del que es vol iniciar i vol treure el nas per veure què és això dels ocells i l'afició, o que li agrada la fotografia. Llavors, hi ha, diguéssim, tot el gradient fins a arribar això, als especialistes, a les conferències de molt nivell, o als debats interessants, en fi, també poden anar famílies, perquè hi ha tallers també sempre per nanos, activitats d'iniciació, hi ha de tot, eh? Per tant, sí, és una festa completa, diguéssim, amb tots els sentits.
Uh-huh. Escolta'm, tu si per exemple ets una família en aquest cas que diu, escolta, anem a gaudir amb 3 minuts, què recomanaries? Suposo que intentar allotjar-te a propet
L'oferta al Delta, sabeu, és àmplia i, de fet, és una oferta que es manté justament fins a finals de setembre gràcies al Birding Festival i, per tant, teniu allotjament des del càmping dels eucaliptus fins a tots els hotels, allotjaments rurals, cases, etc. Vull dir que l'oferta és àmplia i segurament encara hi ha lloc per trobar. I si no, a vegades fins i tot no passa res perquè estiguin doncs, una mica fora del Delta, doncs, a la Ràpita o l'Ampolla. És a dir, que amb això doncs, sí que afortunadament és un lloc que encara doncs, hi ha molt d'allotjament. I llavors, efectivament, el que es tracta és de, des del divendres a la tarda fins al diumenge a migdia, doncs, mirar el programa i intentar doncs, buscar totes les activitats que s'adiguin més a lo que voleu fer. Sempre hi ha activitats d'això, doncs, de tallers, d'iniciació i conferències, que són conferències que es solen fer a dos nivells, amb una carpa més grossa, les que són més, podríem dir, de més nivell o les més que contem que hi haurà més gent, i unes altres que es fan amb una carpa una mica més petita, on hi ha, doncs, això, doncs, des de les conferències que fan el júnior, els nois i noies de 11 a 18 anys, fins a taules rodones, presentació de llibres, i, a més, totes les parades de les empreses de venda de material òptic, fotografia, els llibres, els serveis de guies d'ocells. Doncs aquest any, per exemple, tenim l'Equador i Canàries, per primera vegada venen, també oferir com a destins turístics ornitològics, Per tant, bueno, és a dir, que només passejar-te per allà ja no dones a l'abast de totes les coses que fem.
Miquel, el Francesc en parla en principi d'un dels esdeveniments més importants relacionats amb la biodiversitat al país. Jo estic absolutament segur, però per fer una mirada, on estem? És a dir, esteu contents on hem arribat? I sobretot, cap a on volem anar a partir d'ara?
Sí. Estem contents perquè hem arribat amb una velocitat de creuer, que hem consolidat aquest festival com una de les, ja diguéssim, dels punts de trobada ja a nivell europeu, podríem dir, a nivell europeu ja, doncs, a finals de setembre, el Birgin Festival, i això ja ho saben, fins i tot això, els estrangers. També a nivell també institucional, doncs també tenim un suport ja molt equilibrat, tant de la Generalitat com dels ajuntaments, com dels patronats de turisme de Lleida i de les Terres de l'Ebre. En fi, creiem que està, diguéssim, ben compensat. Segueix sent un festival organitzat per unes entitats privades, diguéssim, o entitats no governamentals, com seria la Fundació, l'Institut Català d'Ornitologia, l'empresa Òrix i Fotologístics. Són els organitzadors. I després tenim moltes empreses petites del territori o de botigues o de gent que està interessada en els ocells, que també ens ajuda a fer aquestes activitats. Per tant, és viable, estem convençuts que això és un esdeveniment que, a part de ser interessant i divertit i un punt de trobada, és molt bo pel territori i per donar aquesta dimensió de que l'ornitologia i el turisme vinculat a la natura és realment un valor actiu que realment és absolutament ara inqüestionable ja en llocs com el Delta de l'Ebre.
Ja ho crec, que ja bé. Ho crec.
Absolutament.
No.
És un cas d'èxit per sentir-nos orgullosos tots els amants dels ocells, tots els que seguim des de fa temps la tasca tant...
Ja t'imagino tu amb 10 o 12 anys amb una llibreta, uns binocles...
Si a mi m'ho arriben a explicar que tindríem un festival com el Birding al Delta quan jo anava al principi, no m'hagués cregut mai ni el Miquel, ni el Francesc, ni ningú, no? Però hem d'estar orgullosos i sobretot hem de posar-nos reptes,
Clar és a dir, sí.
Hem de
reptes, però de vegades consolidar, enfortir, etc.
Jo crec que pot ser el principal. Clar. Jo crec que pot ser el principal festival d'Europa. Estic convençut.
Aquesta és nosaltres hem intentat sempre anar a emmirallar-nos en els millors, els millors que sobretot han estat els britànics i els americans amb això,
sí.
Però sempre amb voluntat de millorar-ho i si pot ser superar-ho. I per tant, sí, doncs, fem un festival que fins i tot ens és relativament fàcil aconseguir aquests conferenciants de primer nivell perquè venen encantats i veuen que aquí hi ha una força i unes ganes de que surtin bé aquestes coses, de que ja, a més, en general, tenim l'avantatge de que aquí la gent que es dedica a l'ornitologia té una edat mitjana bastant més baixa que aquests altres països, que sol ser de gent més gran. I llavors, d'alguna manera, aquesta energia, podríem dir, de la joventut, es nota i això agrada molt.
Aquí tenim la Masia. Aquí tenim la Masia.
I tant, sempre ho entenc, sempre ha estat així.
És una mica la Masia.
Ells tenen la Temburuk, nosaltres tenim... Sí. Això.
Miquel, tenim moltes promeses, sí.
Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, Birding Festival, un plaer, 18-20 de setembre,
aquí,
això mateix. Gràcies.
Del 18 al 20.
Vinga, una abraçada.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu, fins una altra.
Quin temps farà?
Bé, el temps que farà és fàcil. Sol a tot Catalunya. Ja està. Ara bé, hi posarem algun petit però. Algunes nuvolades de tarda, dissabte al Pirineu, a diferència d'avui dijous, a diferència d'aquest divendres. I difícilment precipitació. No és impossible un cap de núvol amb alguna gotellada local. I diumenge, i aquesta és novetat, les nuvolades de tarda al Pirineu creixeran amb més empenta i la possibilitat de ruixats a hores d'ara la donen els models. No gran cosa, però trencant aquest sol i mosques d'aquests dies o d'avui o de demà. Pel que fa a la temperatura, doncs protagonista, 100%, i de quina manera? Divendres, dissabte i diumenge, alguns punts de ponent poden arribar a tocar o assolir els 40 graus. Tímidament, però hi seran. I valors de 32 a 36 a gran part de Catalunya. I això és un forn, i s'inclou el Pirineu, les Valls i el mes de setembre, Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que fora de la costa, l'interior i el Pirineu, es nota i molt l'allargament de les nits. Les nits més curtes, ja ho sabeu, per Sant Joan. Després s'han anat escurçant. El juliol no té temps de refredar. L'agost ja es nota una mica, sobretot la segona quinzena. I clar, costa de remuntar la temperatura i és fàcil que caigui perquè hi ha bastantes hores de nocturnitat. Però això sí, les màximes seran implacables. I tot això amb unes altres... Bé, hem fet la previsió general, però pel que fa a prediccions particulars, Sofia Romero, si farà bona mar aquest divendres a Cadaqués, doncs mira, tindràs una mar molt, molt, molt plàcida. Si vas a motor, fantàstic. Si vas a vela, un problema. Dissabte, Biel Torres, quin temps s'espera? Capellades? Sol, sol, sol. Calor, calor i calor. Alba Vila, festa del Cir de Bescanó, exactament igual. Sol i calor ben intensa. Diumenge, el Joan, temps de segar a Sant Jaume d'Enveja. I és que arriba la sega de l'arròs. Quina meteorologia tindrem aquest diumenge? No pateixis, sega el cap de setmana, i en aquest cas diumenge a Sant Jaume d'Enveja, sense cap impediment meteorològic. Això sí, amb calor i xafogor. I el cap de setmana, en general, la Laia Cervelló demana per la festa, el temps que farà la festa major de Montmaneu, a l'altiplà central. Doncs bé, calor intensa, fresqueta de matinada, si és festa major, més d'un la matinada la farà servir, i domini del sol tot el cap de setmana. Bé, ens havíem deixat Adriana Ruiz. Disculpes, plourà Sant Quirze del Vallès aquest cap de setmana? No, de cap manera, domini del sol. I ens havíem deixat d'internacional el Pep. Diu que van a Marràqueix fins als inicis de la setmana vinent. Si ens farà molta calor. Sí, Pep. Sí que és veritat que les nits a Marràqueix refresca, però de dia és un veritable forn. I sí, ara el pròxim programa. Dijous que ve ens escaparem per explicar o presentar-vos l'exposició Futur Immediat, transformar l'espai públic metropolità. Vindrà el seu comissari, l'Albert Gasull. I el Meteotemps farem un balanç de com ha estat aquest estiu pel que fa al temps, que ja us podeu imaginar quin és aquest balanç. I tot això amb un equip, recordeu, hem renovat. La Núria Ventura s'ha jubilat, un petó des d'aquí. Núria, des del 2012, des del novembre, al peu del canó. I el David Bueno és el nou sotsdirector i productor d'aquest programa. El Sam Silva ens ha acompanyat a les vies de sol, Gori Massip a la redacció, i un servidor, l'home del temps d'aquest programa, Francesc Mauri. Que vagi bé.